Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
A l'inici del programa d'avui us dèiem que també volíem tenir des d'Ona Maresma el nostre particular record aquest any dels atemptats de Barcelona i Cambrils, aquest any del 17 d'agost que som avui. És per això que dedicarem part del programa a parlar, a recordar, sobretot en clau social i en clau periodística, de seguida veureu, aquell dia. Comencem, Aleix Duran, amb què ho fem?
Doncs bon dia, Laura Danó. Doncs ho fem amb Anissa. Ella és psicòloga d'emergències al sistema d'emergències mèdiques. Anissa, bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'altre al costat del fil telefònic tenim a la Nora. Ella és activista sociopolítica. Nora, bon dia.
Hola, bon dia, company. Què tal?
Doncs amb elles dues parlarem d'aquests atemptats del dijous 17 d'agost, quan faltaven 10 minuts per les 5 de la tarda, quan una furgoneta conduïda per Junts a Buyacup van vestir a la gent que passejava per la Rambla de Barcelona. A Buyacup va aturar el furgó a l'alçada del mosaic de Joan Miró i va fugir a peu travessant el mercat de la Boqueria. I aquí comença l'horror. Aquí quedarà marcat per sempre el 17 d'agost del 2017. No sé, companys, vosaltres, Laura, tu per exemple, on estaves aquell 17 d'agost quan van passar els atemptats?
Jo en el mateix moment estava just fent un cafè amb el meu tiet, de qui feia molt que no veia, i vaig rebre un missatge del Nil Marvà, el nostre company d'Ona Maresma, que em deia: Laura, estic al lloc dels atemptats, demà t'ho explico tot. I va ser a partir d'aquí que vaig començar a buscar per Twitter què havia passat, perquè n'era completament aliena, i vaig començar a rebre missatges de gent que conec d'altres parts de l'estat, que em deia: Laura, estàs bé? Estàs a Barcelona o estàs a Mataró? I vaig pensar: ostres, què és això? Què ha passat? No era conscient segurament de la gravetat o dels fets en si. I també recordo que tenia un sopar, ara una companya amb la que havia de sopar m'ho recordava també, a primera hora del matí, però clar, vam haver d'anar tant amunt i avall per actualitzar la informació en clau local, el que poguéssim fer, que de sopar a poc. Però va ser molt gratificant poder seguir-ho a la nostra manera, clar.
Sí, sí. Premià, Clara, Manel, vosaltres com ho veu viure?
No els tenim per aquí?
No els tenim per aquí.
Sí,
els tenim allà.
Sí. Jo exactament recordo que en aquells moments estava a les Rambles, mitja hora abans me'n vaig anar i estava a Onda Cero fent programa.
Déu-n'hi-do.
I el que va passar és que recordo, anava amb la meva nena de 2 mesos posada a la motxilla i anava pujant la Rambla i hi havia molta gent i feia molta calor i hi va haver un moment que vaig pensar: quin agòbio de tanta gent i tanta calor, saps?
Sí.
I vaig dir: me'n vaig d'aquí perquè no podia resistir, no? I el Pau Bartrulli, que després podreu sentir la seva declaració, doncs ell ja estava a la ràdio, s'hi va quedar, i després va poder cobrir la notícia, i per això li van donar un Ondes, perquè realment va baixar en el moment que acabava de passar, perquè van veure passar el cotxe des de la redacció, no? Vull dir que va ser molt impactant.
Déu-n'hi-do. Anissa, tu que ets psicòloga, els testimonis d'un atemptat reclamen que se'ls conegui com a víctimes, no? No tenen ferides físiques, però sí aquestes ferides psicològiques, que no sé si a vegades poden ser pitjor que les físiques, no?
Qualsevol persona que presenci o visqui, depenent de cada grau, un fet com l'atemptat de Barcelona, aquest fet li pot provocar afectacions emocionals. Això no vol dir que totes les persones que visquin o presencin una situació com aquesta hagin d'acabar tenint un trastorn psicològic, però la situació és impactant i afectarà emocionalment, segur.
Mm-hmm. Marxem cap a Canet. Dani, tu com vas viure aquests atemptats?
Jo des del primer moment, perquè estava veient el 324, estava sentat a casa llegint un llibre i escoltant el 324, i de cop i volta es va veure en els sobreimpressionat en els titulars de baix, va sortir a la brandadora dient que va d'haver-hi una furgoneta que ha embestit un determinat número de gent les Rambles. En el moment que puguem us donarem més informació. O sigui, estava connectat al 324 i ho vaig veure des del primer moment. Vull dir, va ser brutal, perquè va canviar tot en un segon.
Sí, sí. I els companys de Tordera, Rosa Maria, Joan, com ho veu viure?
Hola, bon dia. Mira, nosaltres vam viure, bueno, jo personalment, però en Joan és perquè era la seva vessant. Bé, estava doncs a Girona i sí que doncs l'any passat, com que fèiem com a emissora doncs Mar aquí a Tordera, van començar doncs els companys que el programa es deia en aquell moment Ara i Aquí, a començar a enviar whatsapps, què hem de fer demà, què hem de fer, què ha passat això. Saps, no sabia d'on te baixava i resulta que després aleshores doncs vaig trucar doncs amb un dels companys d'aquí de Palafolls i bé, doncs després va ser com ho va explicar i fins que no vaig arribar a casa, la veritat, no vaig acabar de veure doncs les imatges, que realment doncs van ser molt inventats. I bueno, esclar, vam preparar després amb els companys tot un programa especial, és a dir, per el que comentàveu també, no?, la Laura, de l'endemà, no?, de lo que teníem pensat fer, dir i anar a entrevistar i buscar i copsar l'opinió de la gent dels diferents pobles que en aquell moment doncs sortien per antena. Va ser aquest el moment.
Doncs fixa't, Rosa Maria, jo també parava per Girona aquell dia, però em dirigia cap a Barcelona perquè havia quedat amb un amic de la ciutat Condal perquè eren les festes de Gràcia.
Sí.
I vaig desplaçar-me en tren i recordo que tan punt el tren sortia de Girona havia sorgit doncs la notícia, com deia en Dani, de que una furgoneta doncs havia embestit a diverses persones i que hi havia segures dues morts, i a mesura que van anar passant els minuts doncs la cosa va anar més. Total, que el tren ja no va parar ni a l'estació de Plaça Catalunya, vaig baixar el clot i vaig haver de tornar a Girona. Doncs bé, la veritat, amb una desolació per aquesta notícia tremenda, que la veritat és que jo, com moltes altres persones, vam trigar molt a pair.
No tenies una mica d'angúnia d'anar amb el tren en aquells moments?
No tanta com et podries imaginar, Rosa Maria.
No, perquè es passa, després si passa una cosa i dius, a veure, no, si passa alguna cosa al tren, no?
No, clar, home, evidentment sempre hi ha aquesta incertesa, però sabent que els fets no eren molt, molt a prop o justament al mateix lloc on hi era el tren i, a més, era amb un altre tipus de vehicle, doncs estava més o menys segur, però clar, evidentment, me'n recordo que hi havia molta gent que tenia por. Sí, sí que estava a l'estació del Clot i me'n recordo que bé, que hi havia molta gent que estava molt, que se sentia molt insegura. Per sort no era el meu cas, però potser era massa, com ho diria, massa poc cautelós, no? Perquè va ser un dia molt, molt complicat per tots.
Sí, 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 la tarda, sí. Aquella tarda, nit, sí, total, eh?
Doncs precisament...
I en Joan sembla que té alguna cosa... Perdona.
Doncs precisament marxem, ara que parlaves de Barcelona, marxem cap allà i ahir tenim a la Nora Baños, ella és activista sociopolítica. Agraïm, Nora, que ens atenguis, que estàs anant cap a Barcelona als actes d'homenatge als atemptats. Tu, Nora, ets musulmana. L'atemptat de la Rambla no va fer distincions entre nacionalitats i religions, catalans, francesos, catòlics, musulmans, entre d'altres. Van quedar ferits, però malgrat que els atemptats que hi ha hagut a Europa els últims anys, la major part de víctimes del terrorisme jihadista arreu del món són de fe musulmana, no? Els musulmans són les principals víctimes, no? Són els majors afectats d'aquest terrorisme.
Sí, mira, jo crec que principalment hem de començar a trencar amb conceptes com jihadisme. Crec que la jihad com a terme religiós no té res a veure amb el terrorisme. Jihad significa esforç per a ser un bon musulmà, esforç per a ser millor persona, esforç per portar una pràctica religiosa més correcta, és a dir, tenir valor de respecte cap a les persones, portar-te bé amb els pares, no mentir, no insultar, això és realment la jihad. I llavors doncs, jo crec que aquest és un dels principals conceptes que, vulguem o no, quan hi ha atemptats terroristes, s'utilitza i automàticament es culpa o s'involucra a tota una comunitat musulmana que no té res a veure amb la barbàrie sense raó. Francament, fa molts anys, molts anys, que sempre s'ha utilitzat en nom de la religió provocar molts atemptats terroristes. No fa tants anys que el cristianisme també va ser molt castigat en aquest aspecte. I jo crec que és una lluita que tenim a tota la ciutadania en general, trencar amb aquests prejudicis que hi ha cap a la comunitat musulmana, trencar amb la islamofòbia que es pugui fomentar envers tot el que vingui a ser que estigui relacionat amb relacionat el terrorisme amb l'islam. I crec que una cosa no té res a veure amb l'altra. I clar que sí que en el moment en què es focalitza un atemptat en nom de l'islam, automàticament es posa el punt de mira sobre la comunitat musulmana i no ens queda més opció que començar-nos a justificar. Però sí que es va veure, no?, quan va succeir l'any passat els atemptats de Barcelona, que moltíssimes persones es van conscienciar, no?, que una cosa no tenia res a veure amb l'altra, i va ser un crit, un ànime, no?, una unió contra el feixisme i sobretot reivindicant que no teníem por i que estàvem tots dits.
Els humans tenim aquesta mania, no?, de globalitzar, no?, els col·lectius. Per què tenim aquesta mania, no? Anissa, o sigui, una cosa fa un i ja és tot el col·lectiu, no?
Ho entenem com a mania, però és cert que quan es produeix un fet que et trenca tota la teva rutina, tota la teva normalitat, aquí és quan es produeix un fet, es pot produir un fet traumàtic, una situació, un succés que no esperàvem. Llavors, dintre d'aquest moment, els éssers humans necessitem donar-li sentit, necessitem encaixar aquesta vivència. Aquí és on, a vegades, el significat que se li donen, aquí és on entren les generalitzacions, aquí és on, a vegades, malinterpretem o donem missatges que s'ha d'anar amb molta cura, no? Sobretot quan agafem un col·lectiu sencer i diem doncs tots els musulmans són terroristes perquè això ho han fet musulmans. Clar, això és... això no ajuda a entendre el que ha passat. Això, al contrari, pot implicar que la situació encara es percebi com més incomprensible. No entenem per què ho estem fent en base a un significat totalment erroni.
Anissa, estic totalment d'acord amb tu. Això l'únic que fa és estratificar més la societat i aconseguir societats més singularitzadores i no fomentar gens una bona convivència entre les diferents cultures i confeccions religioses que hi ha a les nostres terres catalanes.
Nora, s'han utilitzat els atemptats per fer política?
Sí, jo crec que sí. Des del minut zero va haver-hi molts de partits polítics que van sortir, va venir el rei, va venir el president d'Espanya i tal, i jo crec que les víctimes no necessitaven tanta imatge política i tantes persones parlant en nom de què, si no saps ni exactament què han sentit, què han viscut. Sí que és cert que la comunitat musulmana vam tenir com una obligació doble, per dir una forma, no?, de parlar, donar veu, d'explicar a totes aquelles persones que desconeixien doncs el que necessitaven escoltar, però jo crec que tota la resta sobrava. Per més paraules de consol que intentis donar, mai podràs arribar a sentir el que ha sentit l'altra persona, ni tan sols poder posar-te al seu lloc, no? Jo crec que es va polititzar molt els actes i que es van intentar guanyar vots o posicionaments polítics envers la sang de les persones. Jo crec que això no s'hauria d'utilitzar, no? Però no és d'algú que em sorprengui, no? Si ens fixem en el nostre dia a dia, la política, bueno, els polítics d'avui, no m'agradaria dir la política, no? Els polítics d'avui utilitzen qualsevol cosa, o un part més bruta que sigui, per guanyar vots. Llavors, doncs, una vegada més es va demostrar que es va utilitzar en aquest aspecte.
Anissa, quan passa una barbària com aquesta, com es tracta una víctima en el moment dels fets? Quin és el protocol a seguir?
Per dir-ho d'una manera, el que passa amb les víctimes psicològiques, per dir-ho d'una manera, quan no hi ha cap tipus de ferida, l'ideal és que tinguin atenció, que ara mateix es lluita i cada cop hi ha més presència del psicòleg d'emergències en aquestes situacions. Llavors, el primer pas és si es pot fer una intervenció en el moment o poc després. El primer que necessitem és que la persona pugui expressar, pugui enfadar-se, pugui cridar. Per dir-ho d'una manera, és com fer un camí per aconseguir racionalitzar la vivència, el que ha passat, integrar-lo i mica en mica poder conviure amb això. Això no es fa d'un moment a l'altre, no? Sí, però es pot començar. Després estan, almenys concretament amb els atemptats de Barcelona, totes aquelles víctimes que es coneixen, o almenys en la professió, s'anomenen com les víctimes ocultes, que són totes aquelles persones que ho han vivenciat, passaven per allà, són veïns, no estaven exactament allà, però molt a prop. Ara escoltava els companys i molts d'ells recorden exactament, no? Que no és gens estrany recordar-ho, però moltes persones doncs, ho han viscut d'una manera molt indirecta i a vegades les víctimes ocultes poden arribar fins a... Hi ha moltes persones que el fet de que, ara parlava la Nora, no? De la constant, el paper polític, no? La constant repetició dels fets, la constant anomenar el tema o tornar-hi, fa que moltes persones vivencien aquests fets una i una altra vegada, innumerables vegades, durant molt de temps. Això.
Precisament això, els botiguers de la Rambla demanaven això, no? Que de deixar el tema, de voler passar pàgina, fins a quin punt s'ha de parlar del tema? On està el límit de tractar el tema?
Clar, per dir-ho d'una manera, el que no podem fer ni és ignorar ni passar massa ràpid. Cada cas és diferent. Per exemple, hi ha persones que doncs, necessitaran tornar al lloc dels fets, però hi ha d'altres que no. És diferent que una persona hagi de passar pel lloc dels fets, perquè treballa per allà o perquè viu per allà, aquesta persona realment ho tindrà més difícil i ho haurà de gestionar. Però no és obligatori, no hi ha una pauta concreta de has d'anar allà. Cadascú anirà al seu ritme, cadascú ha de llegir com la pàgina del llibre fins que pugui passar la pàgina. Però, clar, és important no polititzar aquestes situacions perquè això fa que la pàgina no s'acabi de passar. Tampoc s'han d'ignorar, perquè llavors és com si arrenquéssim la pàgina i la tiressis, sinó que el fet és que cadascú pugui llegir-la doncs en el moment que cregui oportú i mica en mica anar passant pàgina. Quan hi ha un succés com aquest, no podrem oblidar mai. El que sí que és important és que ho puguem integrar en la nostra, pantalla d'imatges.
Uh-huh. Per tant, un trauma com aquest... no es supera, no? O sigui, no s'aprèn a conviure amb ell.
No s'oblida.
No s'oblida.
El que sí que es pot és integrar-lo en, com la nostra línia de vida. Sabent que és un fet que sempre serà dolorós, però ja no ens farà tremolar o espantar-nos fins a bloquejar-nos.
Uh-huh. Per tant, totes aquests eren molt joves, tenien entre 19 i 20 i 20 i pocs. No, com s'arriba a la radicalització d'aquesta gent?
Clar, aquí...
Nora.
Vale, però, vale. A veure. Jo crec que aquest tema és un tema complicat. Crec que ni tu, ni jo, ni qualsevol persona... En el món tenim explicació, una explicació certa, verida, que ja estava passant pel cap d'aquest noi en aquell moment, no? Com va succeir l'atemptat i mesos abans, no? Per arribar a aquest punt. Crec que a nivell de ciutadans, jo com a investigadora social, sí que es pot dir-me a compte i potser estic molt d'acord amb la psicòloga, no? Que hi ha certes categories socials, certs prejudicis, certs tòpics que fan que moltes persones no es sentin integrades i que es sentin excloses, no? Van al país dels seus pares, són els estrangers, estan aquí, són els immigrants, joves sense identitat, joves sense grup de referència i troben un grup i a partir d'aquest grup es comencen a conformar una identitat grupal i no saben realment quines conseqüències negatives pot aportar això. El mateix passa amb qualsevol noi, jo sempre ho diré i ho he dit en el moment en què va passar els atemptats l'any passat i tornaré a dir-ho ara, per mi està al mateix punt la radicalització quan una noia obesa per entrar en un prototip o un prototip de noia perfecta que tenim establert en les nostres categories socials acaba anorèxica i morint per anorèxia, que un noi que entra en una secta i es radicalitza envers aquesta secta i acaba morint en nom d'aquesta secta. Jo crec que les dues estan en el mateix equilibri. Jo crec que són radicalitzacions socials en les que estem exposats diàriament per les categories i prototips socials que tenim a la nostra societat avui.
No sé si aquí entra el joc psicològic, no?
No, i totalment d'acord amb el que comenta la Nora. Crec que és molt important, per dir-ho d'una manera, tots els éssers humans necessitem sentir-nos, sentir que formem part d'alguna cosa. sentir-nos integrats, sentir-nos valorats, tenir els nostres valors, construir-los. I moltes vegades, lamentablement, quan ens sentim molt perduts, podem caure en camins o búsquedes d'identitat que ens poden fer molt de mal, sense ser gens conscients del que està passant al nostre voltant. Llavors, crec que fins i tot la comparativa que fa la Nora crec que és molt interessant i realment és una manera d'arribar fins allà.
Doncs, Anissa, que sàpigues que m'han tret tard de boja a més d'un mitjà de comunicació per fer aquestes comparatives.
T'entenc perfectament, perquè hi ha situacions que dius costa d'entendre, però si ens anem al rerefons, quan estem parlant, quan has treballat, o sigui, jo per diferents àmbits de la meva feina treballes, no?, amb adolescents, o pels meus orígens, o pel que sigui, i hi ha moltes coses que busques, que t'interessen, o per la teva professió, i realment veus el rerefons, i clar, la comparativa pot semblar, de bones a primeres, és com l'alimentació amb el terrorisme, no? No pot ser aquesta comparativa, però el rerefons és cert, no? És intentar buscar la nostra identitat, i a vegades caiem en la gran trampa, que això no vol dir que els desculpem, que se li tregui la culpa o la responsabilitat dels seus actes.
No, clar, clar, o sigui, qualsevol jove que atenta contra la seva salut o atenta contra la salut de la resta és culpable dels mateixos, però jo no sé, bueno, tu com a psicòloga sabràs més fins a quin punt arriben a ser conscients i conseqüents de les conseqüències que porten els seus actes, no? Jo crec que quan no hi ha unes identitats encara formades del tot, hi ha moments en què perden aquesta consciència i no sabria fins a quin punt dir que no sé on estan, no? Que estan com en un moment stop de la seva vida, bé, que moltes coses de les que fan ni tan sols les pensa.
Clar, jo aquí no cauria mai a la trampa de generalitzar, perquè és cert que alguns segurament arriben a aquest punt i d'altres prenen la decisió perquè moltes vegades és una eina que tenen per donar sentit el que sigui a aquesta barbàrie. Però jo crec que no descarto, almenys per la meva experiència, que hi hagi situacions en les que la persona, depenent del seu moment vital, del seu desenvolupament, realment no sigui gens conscient del que està passant, ni del que realment està fent.
Podríem dir els alumnes de l'institut on anaven els terroristes, se'ls pot considerar víctimes també?
Els alumnes?
On anaven els de l'institut, on anaven els terroristes, a Ripoll, se'ls pot considerar també víctimes d'una manera o altra?
Clar, depèn, per dir-ho d'una manera. En el fons, parlo des de la meva pròpia experiència, una situació com aquest fa que tothom sigui víctima. Això no vol dir que tothom acabi visquent un fet traumàtic o acabi desenvolupant un trastorn. La situació és impactant per tots, d'una manera o d'una altra. Si utilitzem la paraula víctima, clar, és una paraula que és molt dirigida cap a un sector determinat, però un grau d'impacte i de sensació de perill, de vulnerabilitat, segur que l'han tingut els companys de l'escola.
El lema després dels atemptats a les posteriors manifestacions va ser el "no tinc por". Des dels atemptats de París, si no vaig equivocat, estem en alerta 4 sobre 5 per perill d'atemptats terroristes. Realment podem viure sense por, o aquest lema és una mena de màscara o de protecció de cara a la societat? És una manera d'autoenganyar-nos?
Jo no l'etiquetaria com d'autoengany. És un lema de protecció. I com a tal funciona? Si funciona, tirem endavant. El que és cert, i crec que moltes persones són conscients, fins i tot utilitzant el lema, i és que sí que tenim por. I la por no és dolenta. La por ens ajuda a sobreviure i és necessària. Però el que no podem és viure en constant alerta o en constant por, en constant ansietat, en constant intranquil·litat, perquè això sí que serien els símptomes d'una traumatització o d'un fet, d'un estrès posttraumàtic, no? Però inevitablement tindrem por, inevitablement en algun moment, potser ara sobretot que farà un any, recordarem els fets i moltes persones sentiran o tornaran a sentir com un neguit, o... i això no és gens estrany. És fins i tot necessari, perquè estem vinculats a aquest fet, sobretot ha sigut molt a prop, ja no ha sigut a un altre país o a una altra zona, sinó que ha estat aquí, i llavors és necessari, i està bé, és bo tenir por. El que no podem fer és deixar que la por ens bloquegi o ens arrossegui. Per això crec que el lema és important.
I ràpidament, se'ns acaba el temps. Avui és el primer aniversari dels atemptats. És un dels moments més durs per als afectats com per als familiars, el primer aniversari?
Segurament sí. No, no sé si és el moment més dur, cada persona potser en té, és diferent, però serà un moment molt important, perquè és com... acaba un cicle, és com el primer any, la primera vegada, el primer tot, no? Aquí es concentra tot. Llavors, és bo celebrar-lo? Sí, el que, com dèiem abans, és bo no celebrar-lo massa, és lo d'entretenir-se de molt llegint, o no.
Doncs, Anissa Wali, psicòloga d'emergències del SEM, moltíssimes gràcies per haver participat avui. I Nora Baños, activista sociopolítica, gràcies per haver-nos atès mentre vas cap als actes d'homenatge a Barcelona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me.
I també gràcies als companys d'Ona Maresma, que també heu aportat el vostre granet de sorra en aquesta tertúlia, Laura.